sempre hem conegut la mort del periodista i escriptor espanyol Raúl del Pozo, als 89 anys d'edat, ara també ens feim ressò d'una altra defunció, d'un altre gran referent literari, l'escriptor peruà Alfredo Echenique, considerat un dels darrers representants del boom llatinoamericà i que ha mort als 87 anys. Així arribam a les 5 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat a les 6.
Més informació a ib3notícies.com. ...21 anys amb tu.
Tentol.
Heu de saber que Tomeu Canyelles acaba de publicar L'esperit elèctric, identitat i subcultures de les Illes Balears.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
És l'hora d'encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem en Amarga Cifra, que és el control tècnic. I avui en companyia del nostre brostejador, historiador de capçalera, com és en Tomeu Canyelles.
Te lo ruego, carpintero, cuando construya su casa, no pongas marco en su puerta, ni postigo en su ventana. Pues quisiera entrar de noche, cuando la luna se agranda, y contemplar sus cabellos, revueltos en la almohada. Carpintero, carpintero, si tienes...
L'esperit elèctric, identitats i subcultures musicals de les Illes Balears és un recull d'articles i assajos breus units per un mateix fil conductor, l'electrificació del so a les Balears, una revolució que va començar tímidament a les orquestres de la postguerra i que amb el temps es ramificà en noves formes d'expressió. A mig camí, entre la història, el periodisme i la musicologia, Tomeu Canyelles traça un recorregut que s'endinsa en la memòria emocional d'aquestes illes, i ho fa amb una banda sonora eclèctica que passa pel pop, el rock, la psicodèlia, el punk, el metal, l'electrònica, el rap i tot allò que vols o vulgueu, que mostra com la tecnologia ha transformat la nostra manera de sonar, de crear, de relacionar-nos i de veure i viure i escoltar la música. I en volem parlar una estona en profunditat precisament amb l'autor, que ja que és col·laborador nostre, han dit, no me parlari, Tomeu Canyelles.
Pues aquí, no?
En profunditat.
Sí, perquè si hi ha qualcú que sap de la història de la música de les Illes Balears és en Tomeu Canyelles.
No sé si sincer, però sí que l'he hagut d'escriure moltíssim.
Sí,
hi ha un xauvinisme aquí que podríem parlar una bona estona, però sí.
I si no n'havies tingut prou ja amb estudis, articles i coses que han anat publicant al llarg d'aquests anys, ara un llibre nou.
Sí, una d'aquestes petites sorpreses que arriben i vaja, content.
Quin temps fa que fas feina amb aquest llibre?
Mem, jo diria que respon un poc a la crisi dels 40.
Sí?
Sí. Quan vaig fer els 40, vaig dir, podíem fer una mirada enrere. Però és que també, que alguna persona m'havia demanat, no que fes una recopilació, perquè si vos ho digués, vos estaria mentint, però sí que alguna persona m'havia demanat per trobar qualcun d'aquests articles, i o havien desaparegut les webs, o les revistes eren inaccessibles, o el que fos, no? I vaig pensar que tal vegada seria una bona manera, no?, d'alguna forma de donar-li una sortida, de que se pogués, no ho sé, se poguessin trobar d'una forma un poc més ordenada, se poguessin revisar, perquè jo també pens que és interessant tornar enrere i valorar si has comès errades, si se poden millorar, si pots millorar l'escriptura, de fet, que és una cosa que he intentat fer. I bé, que quedin al final un petit repàs, un viatget cap a la història i la música electrificada. No?
Ho has ordenat cronològicament, per tant.
Sí, perquè en un primer moment jo també, quan vaig començar a agafar aquests textos o recuperar-los, a fer una triadissa, perquè és vera que no són tots, jo el primer que m'ha sortit naturalment era com a ordenador per data de realització.
De publicació.
Sí, però allò no s'aguantava de cap manera, allò era desastrós, allò no hi havia manera ni forma ni ordre I, de fet, en un principi jo com que m'havia desencantat amb aquest projecte, però llavors posant-ho en ordre cronològic, és a dir, començant des de l'època de la Guerra Civil i acabant en l'atroncament de la sala túnel a la plaça Gomila, vaig veure que sí, que hi havia com una espècie de viatge bastant interessant a través d'escenes, a través de situacions, a través de moments, personatges, escenaris...
I tots són articles que ja havies publicat?
N'hi ha qualque un inèdit... De fet, m'apareix que n'hi ha dos inèdits, però la resta sí que estan publicats a altres bandes.
I per què aquests dos inèdits? És a dir, com t'encaixaven? Eren moments històrics
que... Perquè havien quedat a la recàmera i me cremaven massa la butxaca, Margalida. Vull dir, eren dos textos que dic, m'havien quedat més o manco con drets i no veia l'oportunitat tampoc de trobar un altre lloc on llençar-los, no? A lo millor si hagués donat una sortida a una revista o a una publicació, pues haguéssim hagut de fer canvis, que a lo millor tampoc, no ho sé, no me veia tampoc en coratge, o s'haurien de barretear per un tema d'extensió. I quan estava planejant un poquet aquesta panoràmica, vaig veure que complien dos buits interessants i vaig dir, vinga, que va, anem a posar-los i que sigui el que Déu vulgui.
Ara mos hauràs de dir que tracten aquests dos.
Bueno, n'hi ha un que toca, de fet, sobre aquesta el paper que va tenir en Tomeu Cursac, aquest empresari controvertit i ben reconegut especialment per les planes de cròniques judicials, però evidentment va tenir un pes, jo crec, important la creació d'una cultura de soci nocturn en els anys 70 i 80, també dels 90 evidentment, i crec que era interessant poder fer una retrospectiva més enllà del personatge, insistes, que associem amb els titulars controvertits. D'altra banda, també hi havia un personatge que a mi me seria molt de greu perquè era com molt... Bueno, estava molt invisibilitzat, que era en Toni Capllonx, un podríem dir, un promotor musical d'aquí de Mallorca, de Pollença, de fet, que va muntar festivals, va tenir una tenda de discos, va tenir seccions musicals a la premsa illenca, és qualcú que va donar sa cara per molt de grups illencs, i malauradament, quan se va morir, amb unes circumstàncies molt tràgiques, però va caure s'oblit, no? I faig un poc una recuperació de la seva memòria dins aquest llibre, dins aquest test que rescata l'esperit elèctric.
Mm-hmm. Podem dir que un senyor volum, a partir de quant d'articles un investigador se planteja publicar un llibre?
No ho sé, jo tampoc pensaria en un número, jo pensaria tal vegada en lo que diuen, no? Jo crec que, d'alguna forma, jo sempre m'ha agradat operar des de la història en els marges, no? En els marges de la història. I penso que hi havia aquí pues, una sèrie de personatges, d'escenaris, de fets, no? Que Pentura valia la pena, no? Que tinguessin pues, aquesta oportunitat de poder aparèixer més enllà d'una publicació aïllada, o textos que literalment havien desaparegut d'internet, no? Vull dir que estaven allotjats a pàgines web que llavors van desaparèixer i que tanta sort que encara es totjava els Words a qualcuna banda, no?
Això vol dir que ets un bon arxiver.
No creguis, oh? No creguis, perquè també han hagut qualcuns que els ha hagut de transcriure recuperant la publicació original. Ara, per exemple, de 40 putes, que va ser una revista que hi vaig formar part, i de fet en Celestí Oliver, col·laborador d'aquest programa també, clar, n'hi ha molts que jo vaig perdre en el seu moment. Va desaparèixer la web i, clar, on ho vas a cercar? Llavors sí, que jo trobava còpies de seguretat, qualcun disc d'ús, que tot estava un poc emmascladet, i, bueno, manco donava una pista, no? Però no pens tant en un número, sinó... Bueno, man, jo hagués posat més, però tampoc era pa de fer un totxo, no? Vull dir que tanta sort aquí que els editors, en Cati i en Pere, han estat molt generosos de poder fer un llibre d'aquestes característiques i aquestes 360 i pico de pàgines, que està bé, no?
360 busques de pàgines que arranquen precisament amb el Bonet de Sant Pere, que ha estat l'ambientació sonora que han triat per presentar-te, un home que musicalment fou l'introductor de la guitarra elèctrica a l'estat espanyol, i també és primer en registrar-hi una cançó en anglès, tot un pioner, des de Mallorca estant, tot i que va tenir una trajectòria arreu de la península. No sé si estàs d'acord amb jo, una figura no sempre prou reivindicada. Vull dir, perquè a vegades mos quedam, tenim el Premi Bonet de Sant Pere a la ciutat de Palma, però tampoc és que sigui un cantant que escolten sovint.
Jo és que
el tenim com un tòtem, però no li feim homenatge que l'haurien de fer, que és escoltar Carpintero, Carpintero, Bajo el Cielo de Palma, jo què sé.
Carita de Ángel.
Carita de Ángel, per exemple.
Volverà la primavera, que m'agrada molt.
Sí, sí, sí. És que també
pobre,
amb el debut respecte i admiració i reconeixement cap a tot el que va fer aquest home, que va ser increïble. Però és vera que va tenir un parell d'anys de caiguda en picat. D'acord? I clar, si ara repassam el que va fer en els anys 40, ho miràvem objectivament, i veiem que era un músic agosarat, un músic d'una visió que molt pocs altres intèrprets i compositors de la seva generació tenien. Vull dir, hi havia un gran talent, una grandíssima sensibilitat, una imaginació. Però I clar, no. També és vera que quan passen els anys, i també, clar, un viu de sa música, pues, va haver d'adaptar-se en els temps, i això a vegades pot ser un poc traumàtic, no?
I que no tenia partitures, una cosa que m'ha sorprès molt de sempre de Bonet de Sant Pere, és que li arribava partitures per vaixell, per la mà. De fet, ell feia feina sota el Mediterrani i ho tenia a prop, i era incapaç d'interpretar sense saber música, d'interpretar aquelles partitures i tocar-les, que tenia molt de mèrit en aquell moment.
És que era espectacular.
Parlant dels anys 50.
I a més, un home que també ja, a un moment que ningú sabia que era un ukelele, ja tenia unes nocions.
Sí, sí, va començar a fer música que ningú feia més
totalment,
així, de Hawaii, tot aquests sons així.
Però clar, i precisament sap molt de greu veure que una persona d'aquest talent, d'aquest potencial, clar, en els anys, a principis dels 70, quan hi va tot aquell boom del fenomen camp, no?, que va recuperar pues, Antonio Machín, en Luis Sepúlveda i tot això, doncs pues, clar, que darrere d'una intenció com a, per bueno, una resurrecció comercial, pues li fes tornar com enrere innecessàriament, no? Ell, jo crec que també els darrers anys va fer com una espècie d'exercici de redenció fantàstic, acompanyat amb músics com, per exemple, Manolo Bolao, i va tornar en aquell amor tan pur que sentia per estils com el jazz, no? I això era interessant, no? Jo crec que clar, aquest punt, no?, d'irregularitat mos fa pensar que hagués passat si en Bonet de Sant Pere, a més d'establir-se a Mallorca, s'hagués quedat, no ho sé, a Madrid o a Barcelona, que era on hi havia el gran nucli d'indústria discogràfica d'aleshores, no? Pintures i històries hagués estat diferent, no? Però, bueno, no obstant això, jo crec que sí que és un referent a conèixer, un referent a explorar. Crec que val la pena poder encarar amb una mirada neta aquestes gravacions que va fer en els anys 40 i quedar captivats del gran talent que aquí teníem, no?
Clar, tu ara també ho parlaves de si hagués viscut a Madrid o a Barcelona, però precisament som en conversa amb en Tomeu Canyelles, el nostre historiador de capçalera, que avui ve a presentar-nos l'esperit elèctric, identitats i subcultures musicals de les Illes Balears, que ha publicat en Villa. Allò que demostra és que tampoc calia partir molt lluny per poder fer coses des de casa nostra. Aquest llibre, allò que explica és que l'electricitat va arribar com per tot i que tothom la va implementar, i que allò que varen tenir va ser una producció de grups, grupets i grupetxos,
sí,
meravellosa.
Sí,
clar, parles
sí, sí,
de diferents identitats i subcultures, però cada dècada se va saber reinventar.
Correcte.
I va ser brutal el seu camí entre jovent per poder seguir creant música i, sobretot, cultura popular.
Sí, i a més rompre un fals estereotip, no?, d'això de les perifèries territorials, no? Vull dir, hi ha un moment determinat, i sobretot ho veiem ja en els anys 60, que les Balears, déu-n'hi-do, la quantitat d'escenaris, d'espais, de festivals, d'iniciatives, de grups, vull dir, les sales no donaven abasto de músics, no? N'havien d'arribar d'altres indrets de la península, com per exemple l'Horros, que és una banda que també aquí té un petit article en el seu honor, en veritat. Vull dir que jo crec que valia la pena poder fer aquest exercici de memòria, i poder recórrer, jo crec que des de la història de la música, pues una història paral·lela que és del segle XX i part del XXI, no? I veure com, evidentment, un territori que pot ser a vegades prejutjat com a, bueno, com el que deia abans, perifèric, pot tenir tanta de música, no? Jo crec que és inabastable la quantitat de grups, de formacions, de publicacions que ha hagut en aquesta illa. Hi ha aquesta pàgina web, aquest registre d'illasonora.cat, que jo crec que ens dona pistes, però és que realment la profunditat que hi ha fa vertigen, no?
Fa una temporada ja en parlares de les hienes de Felanitx, sí. Les voltes rebels, que els hi dediques un article, i també parles de bruixes, metzineres i diableses. Sí. Metal extreme i perspectiva de gènere, també una mica, ara que venim de celebrar el 8M, el sí. Dia de la Dona, com també parles de relleu, que les dones, encara que els hi varen donar poc espai, però el poc que varen tenir, el varen saber aprofitar.
Sí, mem, jo crec que acaba sent una d'aquestes, un d'aquests rius subterranis que recorren aquest llibre, no? Vull dir, què passa amb les dones? Perquè, evidentment, sí, la història de la música en molts aspectes queda capitalitzada per homes, evidentment. Era un factor cultural i que en aquest moment se vivia amb moltíssima normalitat, però és veritat que hi va una sèrie de pioneres que...
Sí, perquè en els 50-60, que va ser quan s'estiraren aquest grup d'hotel, si a qualsevol família d'aquesta xipèl·lac sa filla els hagués dit mamà, jo vull ser tocadora d'orquestra, no crec que ni haguessin tingut fàcil, ni hagués fet molta de gràcia, ni tan sols que els haguessin permès.
Exacte, mem, ja aquí de fet partim dins el test de Bona de Sant Pere, ja parlant transversalment de sa figura de na Francisca Ramírez, ara que de fet en Tomé Bolucho ha fet com una espècie de biografia en relació a aquesta primera dona, no? Que va encapçalar Los Trashumantes en els anys 30 i que va estar considerada com la primera dona que va dur calçons damunt d'un escenari, clar, jo crec que marca un primer referent i valia la pena explorar noms a lo millor no massa coneguts. En aquest llibre, per exemple, hi ha un test que originalment va aparèixer a les pàgines de la revista de l'altra música, que jo hi col·laboro trimestralment, que són les muñecas, no? Que les muñecas...
Qui eren les muñecas?
Bueno, eren tres al·lotes, dues germanes i una amiga seva, que varen fer com un petit projectet, molt enfocat a la música vocal del seu moment, a la segona meitat dels anys 60, i que eren com una espècie de mig llegenda urbana, havien aparegut una vegada en el diari, per així que havien de menjar-se el món, i no ho sé, fins que no vaig trobar en aquestes dues germanes, les germanes Obrador, no vaig estar content, no? I mos va permetre, pues, reconstruir un petit capitolet.
I has xerrat amb elles?
Sí, i tant. Llavors també apareixen Llamarada, que va ser una formació finals dels anys 70, no? També inserit un poc dins aquesta fornada d'espop. Les Hienes, també. Crec que és una banda que valia la pena, pues, recuperar aquell petit pròleg que vaig fer per un llibret que va aparèixer fa més dos anys. Mm. Vull dir que és un dels fils conductors que donen sentit en aquest llibre, no? Perquè en el final no se tracta només per la música com a dades soltes i ja està, sinó que realment poder veure quins fils conductors hi ha, quines connexions, i llavors que cadascú pugui extreure conclusions que li permetin interpretar la nostra història cultural i més concretament musical.
Clar, parlaves de rius subterranis, un era aquest paper de les dones, i salta també quin paper ha jugat el turisme, sí, en el nostre desenvolupament, no només com a societat, sinó també l'altre dia vàrem entrevistar en Sandro Fantini, que va venir publicat el seu llibre,
mític,
aquest de 60, 70 i 80, que és un llibre meravellós, que jo recomano a tothom que el fuetgi, perquè és que hi ha una quantitat d'anècdotes que se poden... per tirar de fils.
Sí, sí,
i de coses,
sí.
que és una meravella.
És un mestre, en Sandra, és un mestre.
Clar, i parlava de com el turisme mos va canviar i mos va obrir perspectiva, sobretot en els homes d'aquella època,
sí,
que els hi va permetre no només posar-se en horitzontal amb molta més gent des que haguessin somiat mai, gràcies al turisme que venia cap aquí, sinó també que els hi va permetre fer feina. Perquè tots aquests gruts, és que no hi havia hotel que no en tingués un, i va arribar un moment que hi havia com una competència, i tu comentaves ara, ferotge, per veure qui se quedava el millor grup, perquè era un reclam publicitari per aquells hotels.
Sí, i a més també, com ho diríem, adaptar a correcuita molt de repertoris, no? Perquè, clar, en aquest moment començava a haver, pues, això, aquest paper on el turista demanda aquella música que està de moda. I a més és que està de moda a societats lliures, obertes i democràtiques en el continent. Clar, això implicava que molt de músics se varen posar les piles per començar a fer via i assimilar aquestes noves tendències, no? O fins i tot lingüístiques, no? Perquè també si ara començéssim a repassar...
També en parles del paper que ha tingut la normalització de la llengua.
Sí, sí,
A Can Nostre, un dels articles que parles específicament de música en català.
Sí, no, és un altre d'aquests rius subterranis que deia.
És un altre,
no?
Melonet.
Sí, absolutament. Però sí que jo crec que en el final també el turisme el que va aquí va permetre una acceleració important respecte a altres territoris peninsulars. Per què? Perquè això, perquè hi havia una coexistència, a vegades més amatòria, a vegades no tant, ho podien dir així elegantment, en relació a dues societats, no? La turista i la local. Això que va crear una simbiosi a tot nivell, perquè aquí canvien les estètiques, canvia les ètiques, canvia el llenguatge, canvia la forma de viure soci nocturn, i també canvia aquesta banda sonora, no? Vull dir que tot això passa molt poc temps, i de fet, si ara féssim un exercici de comparar... Jo que en el llibre hi ha un article en el punteig, no? Si ara comparàssim una fotografia com era el jovent a l'any 62, 63, 64, i ho comparant com eren 5 anys després, quedaríem espantats de com podia ser que en tan poc temps el jovent illenc hagués pogut assimilar tant de canvis. Allò era espectacular.
Jovent illenc, però sobretot parlant d'homos.
Sí.
En immensa majoria.
Però bueno, també veiem llavors que ha estat interessant agafar, per exemple, el capítol de les muñeques i veure que ja també hi havia al·lotes adolescents empoderades, que si en 14 anys havien d'agafar un ferri totes soles per anar a veure un concert a Barcelona, com a rebels que eren, ho feien.
No, que també
no totes, evidentment.
Parlaves dels anys 30, també, jo què sé, pensa en Pepita Trenor, pensa en Nina Sassi, que varen ser puntes de llança.
Correcte.
Com a dones pioneres, empoderades, i que varen fer allò que varen poder...
Sí, Marta Cristel.
Exacte, en el moment social que els hi va tocar... però no deixa de banda que parlaves de Riu Soterrani, perquè les dones varen poder fer poca cosa, però el poc que els hi varen deixar els hi va lluir molt bé. Per sobre de tot, ara que parlaven de personatges, també he de dir que és qualque capítol en Tomeu Penya, perquè és inevitable parlar de música en aquest arxipèlag i que no surti un personatge gairebé totèmic. És que ell s'ha traspassat a si mateix.
Sí.
Ja és que és un home que ja... és un pernall de Nízar, pot parlar d'ell en tercera persona, si m'apures, perquè ja és tan gran, en tot meu, que ha suposat que la història d'aquest arxipèlag se pot explicar també a través de la seva vida.
Sí, absolutament. Bé, de fet, és un nom bastant recurrent dins aquest recull, perquè és vera que em protagonitza un article molt concret que es diu el Sant Grial està a Vilafranca i parla del seu primer grup, que eren els mallorquins, i que la veritat és que és una autèntica caça sorpresa es poder recuperar aquell disc fet l'any 66.
Sobretot les fotos.
Sí, però hem pogut, gràcies a aquests grandíssims editors que hi ha, que m'han donat màniga ampla per poder posar un parell d'imatges, i hi ha aquest article que jo m'apareix important per poder-lo situar com els seus orígens musicals. Però allò també és que apareix un parell de capítols, no? N'hi ha un que parla de les reivindicacions ecologistes, i ja veiem que en Tomeu Penya va tenir un paper significatiu, no?, en la cançó Ecologista a les Balears, no? Llavors també era un altre que dedicam a Nesví, va ser com un article que vaig fer en un moment molt determinat, que anava a entrar dins un dossier sobre vi a les Illes Balears, i vaig dir, bueno, pues parlaré de vi i música a les Balears. I clar, comença a repassar les seves lletres i veiem que també hi ha com una representativitat interessant, no?, de cançons on es vi apareix, no?, d'una forma, podríem dir, tangencial o fins i tot protagonista. No? Jo crec que sí, que en Tomeu, que estem parlant de que si els mallorquins varen treure el seu primer disc l'any 66, i no, fixeu-vos, aquest senyor ja du pràcticament 60 anys dins el món de la música. Vull dir que poques persones poden arribar en aquesta fita.
Hi ha gent que l'altre dia el concert que va fer pel dia de Balears, la gent entusiasmada.
Clar, és que en Tomeu, en final... I jo
forma part d'una banda sonora com a molt pròpia.
Sí, que ha traspassat diverses generacions, ell ho diu. Ell està molt content de poder anar a concerts seus i veure que hi pot haver gent de 70 anys i gent de 15.
I una Rigoletta Bandini.
I la Rigoletta Bandini ja com a xilena final, vull dir, però és espectacular.
I pot haver com a molt de masclum. Per cert, el fet que siguis músic te fa escriure d'una manera diferent de música. Sí. Creus que... és a dir, pesa la teva formació com a historiador, però també la músic t'ha ajudat a poder tractar aquest tema, és que només un músic que sap d'història podria fer?
Te serveix primer de tot per encarar entrevistes i converses. Vull dir,
i tenir contactes.
Tenir contactes, evidentment, però també saps tota la feina que hi pot haver darrere d'un procés de composició, no? o tota la feina d'allò que no se veu damunt d'un escenari. Sobretot de local, per exemple. Haver de descarregar equips de matinada, no? I 20 classes que anen pujant amplificadors i altavous a una furgoneta que potser te deixarà tirat, no? Tot això són experiències compartides i, bueno, fa que en qualsevol cas hi hagi una certa complicitat, no? Llavors, clar, també és fet de poder-ho veure. Jo no m'agrada definir-me a mi com a músic, sinó un tio que fa renou, però sí que te criden, t'entren, com ho diria, preguntes que pintura la millor des d'una altra perspectiva no veuríem, no? I que te fa la millor intentar gratar un poc més allà que hi ha darrere d'un discurs artístic, que hi ha darrere d'una lletra, que com influeix el context, que per jo és importantíssim també, no? Que jo crec que també aquest llibre intenta perseguir aquest objectiu, no? De veure com a vegades el context històric que hi ha darrere d'una música i de l'impacte i l'impregnen al 100%.
I de tot això i molt més ho trobareu en aquest L'esperit elèctric, identitats i subcultures musicals de les Illes Balears, publicat per Illa Edicions. Són gairebé una trentena llarga d'articles d'en Tomeu Canyelles, ordenats cronològicament, com us ha dit l'historiador, on podreu fer un repàs d'allò que ha estat la música a casa nostra, amb un leitmotiv, amb un fil conductor, que és precisament aquestes de l'electricitat, des de Bonet de Sant Pere, aquell pioner que va dur la primera guitarra elèctrica, no només a casa nostra, sinó en el país anomenat Espanya, fins al tancament de la sala Túnel, que és el darrer article d'aquest llibre. Tot això ens ho sabeu a fer d'en Tomeu Canyelles. La presentació, per si qualcú s'ha quedat amb ganes de seguir escoltant-te, presentacions...
Tant confirmar, sí. Serà a finals de maig, començarem per Palma, de març.
Anava a dir, ara hi havia una sèrie de fans plorant a casa seva,
punyetes,
de pensar
fans,
que han d'esperar dos mesos.
No crec que n'hi hagi massa, però sí que
diré... demanar-te una firma.
No, a finals d'aquest mes, a Palma segur acabarem d'engirgolar sa data i promocionar-la, i res, espero que sigui una bona trobada per melòmens i per, no ho sé, per gent que li interessi. I per no melòmens, clar que sí. Oh?
La gent que li agrada la música i la història, perquè al final es conta la nostra història des del punt de vista de la música. Que bé, Tomeu, quin recorregut més preciós que hem fet. I gràcies.
A vosaltres, aquí seré.
Ara feim un tet tot.
IB3 Ràdio és cultura. Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nen o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula que ja no s'utilitza tant i que està en desús és tabacat o tabacada, que vol dir estar fotut, malalt, ni alt.
Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Són les 5:32 minuts, ja els escoltau aquí, aquelles butxerres, xapa-xap-xap-xap-xap-xap, de Marina Bennàsser i de Marina Huguet.
Em fet silenci perquè tu poguessis dir-me
no, m'encanta que xerreu jo per ara. Sentir-vos a prop.
Tenc una setmana acumulada, vull haver de mullar tot.
Sí?
Sí. Avui podrà xerrar tu més que jo faré els apunts.
Però si veniu d'una setmana blanquíssima, preciosa.
Per això, no? Ja vaig aprofitar i me'n vaig anar, llavors la setmana passada no era...
va ser blanca, blanca aquella setmana.
Me varen dir, jo no era, però me varen dir que absolutament tot Mallorca era Andorra a tocar la neu.
Ai, da, mira, jo ho he dit per no tenir ni idea.
Va pensar que anava a dir que tot Mallorca escoltava en Marino Guet parlar de sèries infantils.
Això seguríssim.
I anava a dir que crec que també.
Jo no sé si va passar, però jo m'ho vaig passar beníssim. M'ha agradat moltíssim. Heu d'anar amb vermell que no ho vull tornar a repetir. Parlar
sí. De sèries.
Sí, va ser divertit.
Avui un tema més tècnic, però igual interessant. Lèxic sí. I vocabulari en l'edat infantil.
He de dir que jo això m'ha fet molta il·lusió. Avui és una petició popular, aquest
sí?
Tema. Sí, 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 sí. Una reivindicació d'un oient nostre que considera amb molta raó que els infants cada vegada tenen menys vocabulari.
Podem dir qui és, si vols, perquè és una sí fan no. Teva. És la teva fan número 1. És mo mare.
És mo mare. Ai, que mona. Que nota mare, Marina?
Mo mare, nom Maria Antònia, també ha estat mestra, també. I és fan número 1 de Marina, i quan va als suggeriments diu, escolta, di-li a Marina que hauríeu de xerrar d'això o d'allò. O di-li a Marina que ho va fer molt bé, jo, gràcies, mama.
Però tenim molt ben repartit, perquè que nostre mon pare és molt fan de Marina Huguet, oh, llavors en tenim un param.
Així no es posaran geloses.
Exacte.
I de, una ferrada forta, perquè, clar, diu que troba que cada vegada els infants tenen manco vocabulari, és a dir, que utilitzen un diccionari més estret.
De fet, clar, d'aquesta part no duim dades avui, encara que no ens agrada molt, però podríem dir que no només els infants, els adults també cada vegada tenim un vocabulari molt més reduït, sí. O emprem un vocabulari molt més reduït. I justament va coincidir que nosaltres ja havíem pensat xerrar d'això i vaig veure que l'altre dia IB3 havia fet una peça informativa damunt d'això perquè xerraven amb mestres d'escoleta i dels temes de retards de llenguatge i dificultats de llenguatge que cada vegada se troben més en aquesta franja de 2-3 anys, que és quan és l'explosió del llenguatge, i cada vegada comencen més tard i amb més dificultats.
És així, és un fet.
Sí. A totes les escoles.
És un fet comprovat, xerris en qui xerris, i a més que hi ha estudis que ho demostren, no és que ho diguem nosaltres.
I això té efecte directe amb les pantalles, o encara no sap, això sí que no s'ha pogut comprovar.
No, sí, ja s'ha comprovat.
No pot ser el vareu per aquí.
Jo demano, no sé.
S'ha comprovat.
No és exclusiu de surt de les pantalles, vull dir que surt de les pantalles, doncs, pues, afecta molt, però no és exclusiu. També hi ha una sèrie de factors que si tenim infants que cada vegada xerren menys amb els seus pares, pares que cada vegada xerren menys entre ells, o com diu la Marina, converses que són purament logístiques, no? Tu deies en això... Mm-hmm.
Sí,
sí, perquè també el fet de socialitzar, no?
És que, de fet, moltes vegades quan xerran de les pantalles, amb retards de llenguatge, pensam que només afecten les pantalles que miren els infants. Però, sí, les persones adultes que estan amb aquests infants estan mirant pantalles, no estan xerrant amb aquestes criatures. Uh-huh. O, com deia ara la Marina, no? Són converses que són finalistes, és a dir...
Ja, tenc gana.
Dóna'm saigo.
Sí.
Ves a anar al bany a fer un pipí. Però aquí no hi ha un intercanvi.
Menja iogurt. Que es va passar flora bacteriana.
Aquí
ja introdueixes llenguatge específic.
Flora i bacteriana.
Clar.
Aquí m'agrada.
En Xisco Nadal no tindria mai una criatura en el seu càrrec amb un vocabulari pobre.
No, això ho tenim claríssim.
De fet, jo no dubt perquè sé que Servei Social me llevaria sa nina. Primera, perquè tot el dia li passigaria sa cara, perquè és que a mi m'encanta passigar ses galtes dels infants. I segona, perquè la duria sempre amb una coa tan estreta com si fos ballarina de ballet que sa nina me quedaria calva.
Ves alerta
i passaria pena per aquests infants.
Jo sé que hi ha treballadors socials que t'escolten, eh?
Idò, des d'aquí una abraçada a tot el gremi de treballadors socials. Però, és cert, jo crec que m'acostaria surar un nin precisament perquè jo el trataria com un adult i sé que no s'ha de fer.
Però tampoc no s'ha d'infantilitzar.
Aquí anàvem.
És veritat que són infants, però són persones en desenvolupament, igual que nosaltres, i no és necessari utilitzar un llenguatge que sigui... això, pues que els faci més petit de lo que són o que els tracti com una cosa que no són.
Me va fer molta gràcia perquè vaig descobrir que hi havia un estudi que havien fet a sa UB i a sa UAP on varen confirmar, de fet és ara del 2023, que les persones que ens relacionen professionalment amb criatures, mestres, logopedes, etc, sí que fem una sèrie de canvis quan estem xerrant amb els infants. Però són una sèrie de canvis que el que pretenen i el que realment aconsegueixen, perquè això és el que han vist, és fer més fàcil i més entenedora se parla en aquestes criatures. Però no és infantilitzar el llenguatge, sinó que se n'han donat compte que xerram una mica més a poc, que vocalitzam més, que xerram una mica més agut. Mm. Llavors, tot això fa que els hi arribi millor. Però això no vol dir que si tu veus una tortuga, li diguis, ah, tuga! per què? Tuga. No. Vull dir, el que a més li estem fent fer una doble feina, la criatura.
Ni tugues, ni miau-miaus, ni guau-guaus.
Que, alerta, les onomatopeies estan molt bé, són molt útils, sí, mos ajuden moltes coses.
Però
la onomatopeia no és el nom d'aquell animal.
Més que res perquè està demostrat que els infants no és que no tinguin aquesta capacitat, ells tenen aquesta capacitat. De fet, és molt important que aquesta etapa d'explosió del llenguatge, nosaltres els parlem amb un llenguatge ric, perquè ells, encara que encara no siguin capaços de reproduir-lo, sí que fan aprenentatge d'aquests significats.
Totalment, i que són esponges. Els sí, infants, clar, nosaltres quan érem petits que fèiem mordur en els nostres pares allà on fos, i tenien converses d'adults, i tu estaves allà i te menjaves la conversa de l'adult, tant si t'agradava com si no, perquè no hi havia res més.
Exacte.
Quina meravella. S'ha de cap vespre, que ho he passat jo a la camilla, escoltant a ma mare xerrant les meves ties, clar, i és que no volia que m'apetegassin d'allà, perquè allò era el meu univers.
Però, clar, aquestes ara, és veritat que els infants, o bé, els hi donen altres tipus de conversa més adaptades a ell, o ja no tenen aquesta cosa tan de relacionar-se tan intergeneracionalment.
Clar, i aquí perdem moltes coses. Per dos motius. Com deia Anna Marina, una cosa és el vocabulari que nosaltres entenem, no? El vocabulari passiu, que tu no l'emplees, però l'entens quan te'l diuen. I llavors ja és vocabulari actiu. Com més vegades senten els infants aquestes paraules que formen part del vocabulari passiu, més bo de fer tenen entendre-les i, per tant, més fàcil serà que les integrin i que després les comencin a emplear i passi a formar part del seu vocabulari actiu.
Sí, però també hi ha pares que no tenen molt de vocabulari.
Per això,
clar,
aquí,
si es tronc ja es magre, és complicat que les branques surin esponeroses.
Si se salva, ja no puja.
Clar. No, però de tota manera també depèn del camp de ciència o del camp d'expert que tingui. Jo, per exemple, per mi tot és un arbre. En canvi, el meu ropit, si tinguéssim una nina, a la nostra filla ensenyaria que és una usina, que és un roure, que és un pi, cosa que per mi jo només tindria un hiperònim, que és arbre.
Per aquí, però, com deia na Margalida abans, molt encertadament, l'importància de que hi hagi diferents àmbits de relació. Per què? Perquè si només se relacionés amb en Xisco, pues només tindria arbres, però si llavors es edifiques...
Perdona, no, ara no compro aquesta crítica, no m'ha agradat. Si s'ha relacionat amb en Xisco, la nina, en els 4 anys, ja te citaríeu tots medievals.
Efectivament.
Que això pot ser, no sé si seria molt
després,
contraproduent per anar a la guarderia.
Després, potser, li costaria socialitzar. Clar. Però, tindria aquí un bagatge...
Sabeu,
aquí
arribaria a escola i
diries...
Sap qui és Eusias Marc? I a partir d'aquí intentaria mantenir una relació.
De tots em pot fer brou.
Sí.
Però llavors aquí entram, no? I també el tema de les relacions intergeneracionals, que, mem, si no tens els predins a mà, no passa res, però pentura un veïnat, pentura un... Està exposat a diferents estímuls i, com molt bé explicava ara en Xisco, persones que tenen diferents àmbits d'expertesa o d'interès, tot això també està enriquint no només l'experiència cultural o general d'aquella criatura, sinó també el seu vocabulari.
I és clar que si nosaltres notem en nosaltres mateixes que ens falta una manca de vocabulari, no passa res, sempre som atents a treballar-ho. Se pot llegir diferents tipus de llibres en diferents idiomes. Si trobes que d'un idioma en concret necessites més vocabulari, llegeixes més d'aquest. Jo som la primera que d'ençà d'anar a la ràdio vaig dir, Marina, te falten 4 paraules clau. Idò, no passa res, se treballa i aquí no passa res. Però sí que és vera que si volem ser un model pels nostres infants, el primer que hem de fer és mirar nosaltres mateixos quines paraules utilitzam, en quin context i quina riquesa volen tenir. I també que hi ha paraules que són molt concretes per coses concretes, no? Anem a utilitzar-les en vez d'emplear generis. Tornem a la referència de sabre, no és el mateix un ametler que un garrover que una
bossera.
Sí, exacte. Que aquí ma mare sempre deia que ella quan feia escola notava molta diferència entre els infants que venien de fora vila i els infants que no, perquè de fora vila ja s'anava fora vila amb ells. I deia, ah, mira, arbres, o herba. I aquí els nens se posaven les mans al cap perquè allò no era un arbre, allò no era una herba, allò era una cosa concreta que, clar, els tenien aquest vocabulari.
I que ells són vius, vivíssims.
Com Centella, sí.
Perquè l'altre dia el meu nebot, que té 4 anys, va anar a la Fundació Pilar Joan Miró, que els fan sortides a infants ja molt petits, que me va sorprendre, me va agradar molt. I va anar, i ell sabia que jo m'agradaria que ell hagués anat allà. i l'altre dia, no sé com, ho va treure a conversa. Ah, mira, el pintor Joan Miró. Com si dir, això li agradarà a ella.
Després no hem de perdre de vista que els infants tenen aquesta capacitat i sobretot aquestes ganes, no, de cercar interacció amb els adults. Mm-hmm. Llavors, si nosaltres aprofitam aquesta il·lusió, i aquest, això és que és una cosa innata, no? Vull dir, és una qüestió de supervivència. Els infants són monos, són aguts, són aixutxables, perquè si no se moririen, perquè la gent els abandonaria.
Sí. Tu tens,
això és així?
Tens una criatura que llisca i plora el vespre, però no te deixa dormir, com a mínim que sigui mono i simpàtic.
Si no fossin adorables, ja els haguéssim abandonat enmig de rostolls.
Això és la neotènia, i gràcies a això tenim el cervell més gros i ens van desenvolupar com a éssers humans.
Exacte. Ara ho endevorem si continuarem evolucionant.
Jo crec que ara la neotènia l'enturada. No m'anis perquè hi ha hagut un moment d'aturada màxima.
Ara no sóc capaç de recuperar la dada, però jo sé que no vaig llegir no fa tant que ja hi havia, per primera vegada en la història,
sí.
De registres, sí. Una davallada en no sé quin dels aspectes que s'estaven observant d'en Sada Foia de 100 o 150 anys.
Sí. Com ho poden fer perquè els infants tinguin més vocabulari? Abans de nosaltres cultivar-nos més i parlar-los com a persones.
Avui, per primera vegada en la nostra història, i pot ser darrere, borduim la vareta màgica.
Sí?
Avui duim la solució.
Sí, perquè això funciona.
Recepta.
Sí, perquè això, el que vos direm ara, sí que funciona, està demostrat, és vera. Només que passa que apuntur-me fa vessa i mos hem d'espolsar la vessa i ho hem de fer. Però una, el que hem dit ja, la interacció de qualitat i en quantitat. En vez de fer interaccions pobres i curtes, anem a esplear-nos, poder xerrar amb els infants o que els infants mos escoltin xerrant nosaltres entre els adults, contant històries, contant contes. No fa falta que siguin històries de llibres. Pot ser la nostra història familiar. És una molt bona manera d'adquirir vocabulari. Això seria una passa. Xerrar amb els infants i contar coses.
Xerrar de qualsevol cosa. Mm-hmm. Vull dir que si anem a fer la compra, aprofitem aquella estona per xerrar
de les domàtiques.
De lo que sigui. I, a més, això llavors es repercutirà en que sabran moltes més coses. Uh-huh. Però el manco, sabem segur, que si estem xerrant...
Mira l'etiqueta. No has d'agafar coses que tinguin colorants, conservants, etzers...
I aquí ja estem fent salut, a més.
Tot això ja suma, clar. És que això és transversal.
Ei, aquesta paraula te l'has après molt bé.
Això és meravellós. En Xisco Final de Curt mos farà situació d'aprenentatge.
Clar, ja anem mesclant cosetes.
No està molt bé que t'ho apuntis perquè a final de curs vos farem
un
examen. Examen, a juny.
Juny, ja ho anem avisant.
Però és que, a més, tot això no només és nosaltres xerrar, també hem d'escoltar quan els infants mos xerrin. I una manera molt bona d'enriquir el seu llenguatge és repetir allò que mos diuen de forma incorrecta en forma de pregunta. Ai, és que jo he tenido no sé què. Has tingut un bon dia avui? No corregim directament. Mm-hmm. No ho fessem lleig. No ho fessem empagueir a la criatura. Però...
Aquí ja discrepam.
Oferim-li el model correcte, però nosaltres som molt pedagògics, Xisco.
Exacte, jo per no. Favor. Tiets i tietes i amics, que vos fa gràcia.
Que has gosat dir.
Això. Això.
Com se diu bé?
Ramon Llull està a punt d'aixecar dins d'ombra.
Ramon Llull és, exactament. Està allà que no pot ni descansar, pobre home.
I, com deia una Marina, molt bé, una de les millors mesures són les lectures compartides. Ara tornem a afegir dades científiques, tècniques. Segons un estudi de la Universitat Estatal d'Ohio, que Ohio en saben molt, ja ho sabem, les famílies que llegeixen un àlbum il·lustrat, és que no vos estic demanant que els hi llegiu altres aquí...
Serrandaires.
Exacte.
Bé.
Per als àlbums il·lustrats, un àlbum il·lustrat en el dia, ja estem exposant en aquestes criatures a aproximadament 78.000 paraules anuals. Que just que n'incorporin una petita part, ja seran persones amb un lèxic riquíssim.
Ja, però tornem a allò que dèiem, també els pares han hagut de passar per biblioteques. Hi ha gent que insisteix molt en semblar que només ha anat a la biblioteca a fer un pixo.
Un pixo!
Ho dic perquè...
Tens segur que s'hi diu així?
En els banys. Ho dic perquè ses lectures...
No estarà possible.
Ses lectures se noten bastant i també, de cada vegada, hi ha un punt, que això ho expliquen tots els llibreters i sobretot tots els experts, que se desconecten els joves. És a dir, posant molt d'interès en lectura infantil, hi ha grans autores de literatura infantil i juvenil, del LIG, però després, quan creixen, compareix el mòbil, compareix les feromones, s'interès per altres coses, i s'interès per la lectura se perd molt.
I, de fet, tristament, en el cas dels
nins... Complica aquesta suma de vocabulari per part dels pares, sobretot.
I en el cas dels nins, i ho dic en masculí en tota la intenció, me refereixo a nins en masculí, abandonen la lectura molt abans que en el cas de les nines.
Ah, sí? Per què? No tenen tanta força de voluntat.
Estadística, vull dir, és que justament darrerament he estat com molt ficada dins això, i amb edats bastant primerenques. És a dir, dins l'àlbum és una cosa més igualada, però els infants, els nins, en masculí, cap en 7-8 anys, comencen a anar deixant els llibres, i encara que s'està fent un esforç per part del gremi editorial i d'escriptura en general per intentar-los captar, però està resultant molt difícil.
És que, Pantura, hi ha vegades que també dèiem lectura, llibres, en majúscula. Vull dir, també jo voldria reivindicar que els còmics és una lectura i és una, Pantura, pot ser una bona manera d'enganxar aquests lectors que, Pantura, estan caigent perquè aquest llibre ja no hi ha cap dibuix, els comença a costar. També se pot estudiar altres tipus de lectura, no fa falta que sigui una novel·la. O que sigui una ració.
És que l'esport estira molt, també.
Està molt bé fer esport. S'hauria de fer les dues coses.
Totalment. Men sana incorpore sano.
Sí, però clar, jugar els estira moltíssim.
Sí, però crec que és algo com a molt cultural, que sí. Pareix que una cosa ha de substituir a l'altra. No té per què
ser així.
I també el que hem dit antes, no podem passar de 0 a 100 si tenim un infant que des de petit els pares han estat mirant el mòbil en vez d'estar agafant un llibre, o li han donat el mòbil des de petiteta, des de prest, que quan se'n va a restaurants amb els papàs, en lloc d'estar escoltant o llegint un llibre, està amb una tablet, després no mos poden sorprendre que aquest infant amb uns 8-9 anys no vulgui llegir.
Que a més, tot això que dèiem ara de sa falta de vocabulari té un impacte molt gros en sa comprensió lectora. Perquè com menys vocabulari tenim, més difícil és entendre els textos, per tant, menys incentiva, perquè més els hi costa. I és un peix que se mossega sa cua.
I tenim uns nivells baixíssims de comprensió lectora. Sí, i de falta d'ortografia. Jo no puc dir res, però jo encara en faig moltes. Però bueno, és hora fins aquí.
Uh-huh. Però vull dir, realment això de la comprensió lectora afecta després a tota l'escolarització i en general a l'èxit escolar.
Però avui tenim la il·lusió màgica.
Xerrar amb les vostres criatures, escolteu-les i llegir-los contes.
Feu la prova i d'aquí un any...
I anau a comprar, i anau a la merceria, i anau a...
I duir-los amb els predins i
els predins. Els vostres amics... Anar al cine.
Exacte, i sobretot fiqueu la tablet i el mòbil dins un calaix fins que tinguin 18 anys.
Com clar, i si feis tota aquesta feina, es dia que ho compraves quan el nin te diu «Mo mare, m'has de cosir aquest tros de veta». Clar, si el nin és capaç de construir aquesta frase, vol dir que tota aquesta tasca...
Tu ja te pots morir tranquil.
Exactament, aquesta tasca d'interacció de qualitat i quantitat, varietat d'interlocutors i lectura compartida com a fórmula màgica que ens han preparat avui les marines, vol dir que la feina ha sortit bé.
Clar. Si tu l'envies a fregar els plats i te diu que està corpres, vol dir que va ser bé.
I, a més, escura. Llavors,
si
escura,
això anava a dir si
escura. Psicomotricitat i vocabulari, és que no pot demanar més.
Que més se
pot
demanar.
És un èxit. I, de Marina, moltes gràcies.
A vosaltres.
Mos ha quedat prou clar avui. Hi ha feina encara per fer en aquest sentit, però... Sí.
L'aconseguirem. Jo crec que tenim fa que quan que diu traurem.
Clar que sí.
Visca l'optimisme, Sant Marines.
Ho farem surar.
Gràcies. Ara passam al Guateque. La paraula.
Tento.
I de tres ràdios, participació.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
el Guateque Musical.
Que vam al programa Musiqueta de l'Havana, avui dedicada al Nans d'Amo, i ens hauràs d'explicar per què.
Perquè ja ho veig tant el meu Canyelles, avui és el dia de Mario Bros, i aquesta celebració, i que M. Clan té una cançó que ha partit el Mario, han inspirat la nostra selecció musical d'avui, que dedicarem a les cançons en nom propi d'Amo. I ja que Mario Bros n'ha estat el culpable, començarem amb aquest Mario dels murcians, M. Clan.
Si ve televisió, no l'intoxica. Tampoco juega al golf, no lo practica. Una patata puede ser un capitán. Es transparente como un trozo de cristal que duerme. Mario pinta de luz su corazón mientras el mundo explota. Mario, sombra de azul, dorado al sol.
Jim és un estàndard del jazz popularitzat per Billie Holiday i que Maria del Mar Bona va versionar en un dels seus èxits més populars i que sona així.
Jim no em porta mai les flors que prefereixo. Jim no riem mai junts i jo no m'ho mereixo. No sé per què estic tan boja per Jim. Jim no em diu mai que sóc el seu desig ardent. El foc de l'amor amb ell.
Daniel Delton John es va publicar al 73 i parla d'un veterà de guerra que intenta tornar a una vida normal. El tema se va convertir en un gran èxit internacional.
Més noms propis. Ara és el torn d'Olivia Newton-John, cantant a un John que no és John Travolta. Quants Joans reunits en una mateixa frase.
I asked you to come inside my heart and there you were. I asked for a pure and gentle start and there you were. I asked if this love could ever to open up my eyes and there you were.
Moment ara per un clàssic de Guillem de Fac, com és Adeu, Andreu.
Adeu, Andreu, Andreu, adeu, adeu. No puc estar mai més de vora teu. No et sapi greu que et digui adeu, Andreu. Adeu, Andreu, Andreu, adeu, adeu. No et sapi greu que et digui adeu, Andreu. Adeu, Andreu, Andreu, adeu, adeu. Ja era el xiulet del bar.
I Carla Bruni, abans d'enamorar-se de Nicolás, va fer carrera com a model i com a cantant. I cantava a homes com en Rafael.
Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma qui m'en sort seul dans le prénom de Raphaël. Comme il se mêle au A ou E, comme il les entremêle au L. Raphaël a l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour. Du bout des hanches et de son regard de velours, quand il se penche, quand il se penche, mes nuits sont blanches et pour toujours.
Fernando d'Abba es va publicar el 1976 i es va convertir en un dels seus grans èxits a nivell mundial. Una història amb aire nostàlgic que parla de records de guerra i d'amistat i que nosaltres avui rescatarem en la versió en suec.
Quan Michael Jackson... Sí, Xisco.
És que és preciós.
Saps què dius, la lletra?
Sí, però ara no puc traduir. Duques, tenga track, robaiat, ara.
Clar, clar. Quan Michael Jackson va cantar Ben, només tenia 14 anys, la cançó formava part de la banda sonora d'una pel·lícula del mateix nom i va arribar al número 1 dels Estats Units. Va ser un dels primers grans èxits de Jackson en solitari.
Tancam ja la paradeta amb un altre nom molt popular, Alejandro. Lady Gaga la va publicar el 2010 dins l'àlbum The Fame Monster i es va convertir en un èxit internacional amb un videoclip molt comentat.
Sí, avui Mario, Jim, Daniel, John, Andreu, Rafael, Fernando, Ben o Alejandro. Noms que han estat títol d'una cançó. Moltes gràcies, Xisco Nadal, Celestí Oliver, Miquel Junc i Marga Cifra. Demà tornem a una ferrada. Gràcies.